Ja us ho avançàvem a primera hora, que avui la secció del professor i músic Xavier Blanc venia carregada de música, com és habitual, però avui de molta i molta música. De fet, ens hem espantat quan hem rebut el guió que ens passa el Xavier i hem vist doncs, que teníem feina per fer. En una secció que relacionarem la música clàssica amb la publicitat audiovisual, així que tots de ben segur que coneixerem aquestes músiques que ens portes.
Bon dia a tothom.
Molt bon dia, Xavier.
Sí, efectivament, suposo que moltes de les músiques que escoltarem avui seran reconegudes per tothom. Jo, no et pensis, jo també quan estava preparant el programa m'he espantat una mica, dic, no sé si m'hi cabrà tot això, aquestes...
Segur.
Sí, perquè he hagut de fer una tria molt gran, i això ve del fet de que la música i la publicitat són indestriables, és a dir, que tota la publicitat és
porta música
o, i són, diguem, es podria fer un estudi de les rares ocasions en què la música no porta, la publicitat no porta música. El que passa que el primer filtre que he fet ha estat el de l'estil de música, perquè actualment de música n'hi ha, de publicitat n'hi ha moltíssima, però jo com que vinc del RAM, soc representant del RAM de la música clàssica, tot i que moltes vegades toquem altres tipus de música aquí a la secció, però em venia de gust relacionar tot el món de la música clàssica amb el món de la publicitat. I la veritat és que, fins i tot fent aquest filtre, la cosa és interminable.
Molta feina per fer-lo.
Vull dir que he triat, em sembla que són 18 exemples, però n'he hagut de deixar 50
a l'alcalaix.
Però bé, de totes formes, avui no és música pròpiament per ser escoltada des del punt de vista del melòman, sinó per exemplificar diverses tendències que hi ha hagut i segueix havent en el món de la música
clàssica. Allò que ens aboca potser la música quan veiem a la publicitat?
Exactament, perquè ara anirem entrant-hi a mesura que anem escoltant els temes, però la publicitat i el màrqueting ja estan molt relacionades amb la psicologia.
I amb les emocions.
I amb les emocions, exactament. Aquesta és una paraula que sortirà contínuament avui, el tema de l'emoció, perquè es busca un determinat tipus d'emoció. És veritat que els teòrics, perquè quan he investigat aquest tema he quedat parat de la quantitat...
En podríem fer una tesi.
No, en podríem fer. És que n'hi ha moltes de tesis penjades a internet, de tesis doctorals respecte a la música i la publicitat. I aleshores, el que sí que hi ha una constatació és que en el món audiovisual la música té un valor molt important, però que en tenia molt més abans. És a dir, que ara la imatge... això queda aquí a la ràdio.
És una cosa nosaltres continuarem com abans.
Continuem com abans, però...
Continuem amb la música.
Però tot el que és internet i tot el que és televisió, doncs hi ha un... Ara és més predominant...
La imatge guanya terreny.
Però tot i així segueix sent un element que tots els publicistes tenen en compte.
I tant, no ens imaginem un anunci mut.
Exacte, ja et dic, seria molt estrany. Aleshores, el primer aspecte en què podem relacionar la música clàssica és que des del principi de l'utilització de la música en publicitat s'ha relacionat la música clàssica per donar un cert prestigi al producte que s'està venent. És veritat que cadascuna de les músiques va destinada a un determinat tipus de públic, però quan es considera que un producte tu vols que tingui un plus de qualitat, en moltes ocasions s'utilitza la música clàssica. I moltes vegades aquesta música clàssica va associada a un determinat concepte. Llavors, el primer exemple que escoltarem és música de Mozart, un tros de música fantàstic, molt bonic, i que va ser utilitzat per una aerolínia francesa fa molt, molts anys, i el lema, l'única frase que hi havia, després de veure imatges des del cel, el que veus des de l'avió, un viatge plàcid, res de turbulències, tot molt plàcid.
Tot bonic, tot bonic, amb un temps esplèndid.
I aleshores dèiem, fem del cel el millor lloc de la Terra. I era donant aquesta música.
Plàcida també la música.
Molt plàcida. Tu estàs en un avió... Ja has agafat la velocitat de creuer... Estàs... Llavors estàs al cel com a millor lloc de la Terra i estàs a dins un avió. I aquesta sensació de pau que et dona aquesta música és la que l'oient relaciona amb l'avió en qüestió i amb la línia aèria que s'està anunciant.
Fins i tot els que els hi fes por volar, sembla que vingui de gust, eh?
Quasi ve de gust, no ho sé. Això ja és un tema complicat, sobretot últimament.
Sí,
llavors, aquesta música tan, tan dolça, a vegades els publicistes no consideren que és suficient i necessiten afegir-hi algun element una mica d'acompanyament. I això és una veu, i aquesta veu sempre és una veu que acostuma a ser dolça. Anem a escoltar ara el segon tema, que és una música d'Anton Dvořák. I aquesta música d'Anton Dvořák, que és una serenada per cordes, que va sonant, i aleshores això és una cosa tan tonta com un anunci de galetes de xocolata. Però en les que surt tota la xocolata fosa que va caient, i llavors necessitem aquesta música per generar aquesta sensació d'un producte de molta qualitat i associat a aquesta música.
Un exercici d'imaginació, també el que demanem avui als oients, abocant amb aquesta música les imatges, eh?
Aquí ens hem perdut ara, sortir això, la veu.
I a més, aquesta paraula, i en francès,
i francès li
no?
aquest
valor afegit de la sensualitat.
Llavors, això vol dir que la música ja s'utilitza en un determinat aspecte de qualitat, de sensualitat, però hi ha tot un món seriós, un món íntim, un món alegre, un món misteriós, un món vital, i cadascun d'aquests mons pot estar associat a una determinada música, i a cadascuna de les èpoques es pot associar amb una o amb l'altra, no? Per exemple, la intensitat també, no cal que hi hagi guitarres elèctriques ni heavy metal, ni es pot expressar des de la música clàssica. Llavors, si agafem el Carmina Burana del Carl Orff, podem anunciar una marca de sabatilles d'esport, eh?
Aquesta segur que tots l'hem escoltat.
L'hem escoltat perquè s'ha utilitzat en molts anuncis, és el Carmina Burana, fragments del Carmina Burana, de Carl Orff, per això, per fer marcar una intensitat que relaciona amb aquest producte. En aquest cas, doncs, l'esport de risc o l'esport d'alta intensitat, per dir-ho d'alguna
manera. Jo diria que actualment hi ha un anunci a la televisió que l'utilitza.
Sí, és efectivament. Aleshores, totes aquestes peces, moltes d'elles han estat utilitzades moltíssimes vegades. Podríem parlar de Beethoven, podríem parlar la cavalgada de les Valquíries de Wagner, que ha estat molt utilitzada, les quatre estacions de Vivaldi ha estat molt utilitzada també en moltíssims anuncis en moltíssims països.
Aquelles que fins i tot els que no són grans coneixedors de la música clàssica, quan la posen, aquesta la conec,
amb això, sí, doncs, però hi ha peces que no tothom coneix, perquè no són tan famoses com és aquesta, i que ha estat utilitzada moltíssimes vegades. Escoltem-la.
Tothom coneix l'autor,
no,
però tothom l'ha escoltat.
Sí, l'autor és Xostakovich, estranyament, perquè tothom relaciona Xostakovich amb el gran sinfonisme rus, així, però també tenia aquesta vessant així. Llavors,
aujourd'hui, 14 millions de Français lui ont confié leur avenir. CNP, vivez bien assuré.
Aquí. I tornem, això és una selecció, que anirà sonant de música de fons, de tot d'anuncis de la televisió francesa en els que s'ha utilitzat aquesta peça.
perfums, em ve el cap, per exemple.
Perfums, exacte. Però el que és molt curiós és que ells el que volen és reforçar el contingut de l'anunci. Ja anuncia una cosa i el reforça, llavors pensen que han d'agafar una determinada música. Llavors, el tema és que després hi ha molts productes completament diferents que s'associen amb determinades músiques. I a cada país hi tenen tendència més cap a unes peces. I a França, per exemple, aquesta és una peça que els agrada molt i la utilitzen moltíssim. Ells ho relacionen amb la possibilitat de vendre més producte amb aquesta peça.
Una peça que els publicistes guarden al calaix a l'hora de fer els anuncis.
Exacte.
Eh?
I aleshores... aquest punt de prestigi que li dona la música clàssica en determinats moments s'ha agafat per productes ja una miqueta, quasi diríem, inversemblant des de la vessant prestigiosa, diguem. Per exemple, si ara sentim el següent tall, escoltarem una veu que va parlant i a sota hi ha una música molt, molt coneguda, i és senzillament per anunciar i explicar les grans meravelles del ketchup.
Carai!
Once there was a little tomato named Byron. He could be considered an ordinary tomato at first glance. He had a large family and he grew up from the earth and started of green like many of his friends. But there was something different, something special, something extraordinary about Byron. He had a dream to unify the tomatoes like no other. Byron ripened and grew and time passed like wind brushing.
Les aspiracions d'aquest tomata Byron per esdevenir el ketchup, eh?
Sí. Aleshores, ja en el moment en què tu dius, escolta, si la música clàssica dona prestigi, doncs escolta, posem-li música clàssica i agafem una obra molt famosa de Mozart i la hi posem de música de fons, perquè això ens farà vendre més ketchup. El colmo d'això que estem veient és el que estem escoltant ara.
Música para tus axilas. Axe te acompaña durante todo el día.
Aleshores,
Beethoven, la cinquena sinfonia i el desodorant.
Exacte. Llavors la relació ja és pràcticament inversemblable. És a dir, que surt un desodorant en allà que està, surt com està dirigint. Aquí no, quasi no es percep, però es van sentint els sorolls de l'esprai durant la sinfonia de Beethoven. I aleshores diuen, Beethoven en aquest cas ens pot servir per anunciar un desodorant, però no des de la vessant... luxosa, com s'acostumen a vendre aquests productes, sinó ja directament apareix la paraula axila, que és la paraula menys...
Sí, que no té glamour per cap costat.
Que no té cap glamour, no? A poc s'ho podia imaginar el pobre Beethoven i les seves axiles. I aleshores, vol dir que aquesta utilització de la psicologia de la música va canviant, però sempre des d'aquesta idea. Un altre exemple de Beethoven, que en aquest cas serveix per anunciar una famosa cadena d'hamburgueses, el que fan és agafar una peça de Beethoven i canviar-la i l'adapten. I l'adapten perquè aquesta adaptació saben que funcionarà molt bé amb un determinat tipus de públic. Escoltem-ho.
I wanna do this.
It'll be great.
I'll be scared.
Just think how glad you'll be when you're all done and maybe we'll all go to McDonald's.
I'll be glad when I'm done. I'll be glad when I'm done. I'll be... Think McDonald's. Oh, I wish I were already there instead of here playing this song. Oh, I would have a big chocolate shake, a cheeseburger, and also, whoops, and also fries. And I would eat my fries myself and not give any to my dumb brother. Hands off and mine off mine. Oh boy, my recital is almost done.
Quina versió de Per Elisa.
Exacte, el Per Elisa. Aleshores, saben que és una peça molt coneguda pel públic infantil. De fet, és la peça que tots els nens, fins i tot els que no saben tocar el piano, quan tenen un piano, és la primera que intenten, ni que sigui amb un dit, veure si són capaços de reproduir-la. Aleshores, adapten aquesta peça, li posen una lletra i això va destinat a un públic que saben que aquesta adaptació de Beethoven farà que l'hamburgueseria tingui un afegit,
una forta demanda d'aquests clients.
I aleshores hi ha el punt de que tu vulguis relacionar un determinat tipus de música per a ajudar a vendre aquest producte, a vegades ja arriba a punts en el que s'inverteix el que tu vols vendre, diguem. S'inverteix vol dir que si tu agafes el règim de Mozart, clar, mai el vendries per
vendre caixes de morts, no m'imagino.
Però aleshores ho canvies i el que fas, per exemple, si vols vendre doncs un aire condicionat i surten unes imatges de tot d'homes, diferents situacions amb homes que van amb slip perquè tenen molta calor, és un país on fa molta calor i necessita això, llavors li posen, curiosament, la música del Requiem de Mozart i queda fa aquest efecte, no, diguem.
Llega el verano y llega el terror de cada familia. Los padres en slip.
I el que es pretén és senzillament copsar
l'atenció
i desorientar una mica. És a dir, que tu vas veient gent suant, que volen un aire condicionat, no sé què.
L'horror dels pares amb això,
el llavors es posen el Requiem de Mozart que tu mai haguessis associat a una situació. No? Aleshores, és l'èxit de l'anunci, és a dir que això...
Els argentins són els reis de la publicitat.
Sí. I aleshores aquí haguessin obtingut un efecte contrari al que haguessin volgut, si haguessin triat una música doncs més calma, no sé, és igual. Aquí, en tot cas...
Sí, difícil d'imaginar potser, si t'ho expliquen, però quan escoltem l'anunci queda clar.
Llavors, la gràcia del publicista o de les agències...
Dels creatius, sí.
Dels creatius és dir, mira, no, i l'altre dirà, tu estàs segur, Requiem de Mozart, sí, s'hi posa i que funcionarà.
I funciona.
I aleshores, he triat també un tema que fa una miqueta de grima quan escoltes, però ho he posat com a representant del gremi de professors de música.
Un homenatge.
Perquè és una companyia de telefònica que utilitzen la figura d'un professor de piano per vendre el seu producte. I és veritat, ja sentireu que fa una mica de grima, però almenys a mi me la fa com a professor.
Fa angúnia.
Sí.
Yo me llamo Carlos y soy profe de piano. No seré Beethoven, pero tengo buenas manos. Tráeme a tus hijos, a tus primos y hermanos. Yo voy a enseñarles a tocar muy bien el piano. Yeah.
Doncs això quasi ho podríem agafar per captar alumnat a l'escola de música. Però no sé si els captaria, no sortirien
clar,
corrents.
Hauríeu de treballar en la versió,
hauríem,
no?
De treballar la versió.
Divertida ho és.
Divertida ho és, sí.
És d'aquelles que se't queda a vegades,
exacte.
I
llavors,
repeteixes.
Llavors aquí la figura del professor de piano, que és doncs una cosa així com molt seriosa, està utilitzada des del punt de vista de l'humor, òbviament.
Que també està bé.
Des del punt de vista de l'humor. Aleshores, com utilitzen els publicistes aquesta música? Sigui la que sigui, però la clàssica també la utilitzen. És a dir, ells volen estructurar l'anunci ressaltant allò que és més important, d'acord? I aleshores, si escoltem aquesta peça de Tchaikovsky que escoltarem ara, veurem que és molt marc, és una peça molt famosa, que és l'obertura 1812. Hi ha molt ritme, hi ha unes canonades amb les percussions. Això, en cada moment de l'anunci, va associat a unes imatges, a un canvi d'imatges, o està passant alguna cosa. Escoltem-ho.
Maestro?
Aquesta peça, com molt bé dèiem ara, ha estat utilitzada en moltíssims anuncis.
Moltes.
Perquè interessa molt, perquè és molt...
aquesta rítmica, potència, aquesta força.
Potència aquí, en realitat, Tchaikovsky està representant els canons en la lluita Rússia-França, en una guerra, i els hi va molt bé. Per què? Perquè rítmicament funciona molt bé. I aleshores,
molta força.
Sí, llavors és que l'element rítmic és fonamental en la publicitat. És a dir, l'audiovisual funciona...
I que a més hagi de funcionar en pocs segons.
En pocs segons. Aleshores es busquen peces i, per exemple, la que escoltarem ara és per mi un exemple excel·lent de com utilitzar el ritme, que a més és agafat com a concepte, la pròpia modificació rítmica, i és un anunci que jo penso intel·lectualment bastant sofisticat. Veureu per què. Perquè hi ha moltes alteracions del ritme en la peça, i això, amb retardandos, accelerandos, això vol dir que la pulsació es va modificant contínuament. Això és molt propi del romanticisme. I aquesta peça, que és la rapsòdia hongaresa de Liszt, fa això, va contínuament fent això. I aleshores el missatge del producte és es un momento fascinante en el que nada te ata. És a dir, que...
Es un momento fascinante. Nada te ata. Es el momento en el que quieres.
Té un punt còmic també, però llavors això va acompanyat d'imatges, òbviament, però aquesta sensació de modificació del tempo i de sensació de que no hi ha una pulsació que et digui,
em sembla molt
intel·ligent, la rapidesa, això, no pateixis, no hi ha res que... que et digui,
no?
I evidentment això és per anunciar un telèfon mòbil, una marca de telefonia mòbil. Està molt ben pensat. No sempre aquestes músiques en el missatge tenen coherència, però com dèiem abans, però si li dones la volta, tu com, quina música posaries per anunciar un equip de rugbi, per exemple? Perquè també a França...
Doncs alguna música
també,
intensa, no?
Una música intensa, una música de, com aquella que hem vist abans, relacionada
amb força,
amb l'esport. Llavors mirem aquí què fa el publicista. Deies ara...
Ens ho imaginàvem,
Ens ho imaginàvem a càmera lenta.
A càmera lenta.
Molt lent, els jugadors saltant...
Els moviments amb la pilota...
Llavors és una meravella. Audiovisualment, dius, no se m'hauria ocorregut relacionar això amb el rugbi, amb aquesta duresa i rudesa, però quan ja canvies els paràmetres de velocitat, llavors és perfecte.
El moviment, no?, que també pot haver l'elegància, però com estem acostumats a...
Però és una elegància que va tan ràpida,
que
diguem,
no pot, que
i especialment amb el, perquè hi ha esports que els pots... la natació sincronitzada, que el relaciones immediatament amb l'elegància, però el rugbi, francament, doncs no. I quan hi ha aquell... Tots estan rebossats de fang i de tot això. Bé, però en aquest cas també és un èxit de l'anunci del publicista. En aquest cas, diguem que l'estructura de l'anunci es va desenvolupant molt lenta, associada
amb la música. La que marca el ritme de l'anunci.
Sí. El ritme, però, no és l'únic ingredient de la música que s'utilitza dintre la publicitat. El timbre, el color, és molt utilitzat, també. I el timbre i el color de veu de dues dones cantant alhora, amb una peça de Delibes, ha estat utilitzat moltíssimes vegades. Aquesta peça de Delibes ha estat utilitzada per moltíssimes...
molts anuncis.
Sí, per molts anuncis, però de tota mena, des d'assegurances, des de cotxes, des de begudes...
Doncs molt versàtil, podríem dir.
Molt versàtil, i funciona molt bé, i perquè aquest timbre, aquest molt característic, aquesta peça de dues dones cantant, funciona molt bé. I funciona molt bé... fins i tot quan en fas un arranjament. És a dir, hi ha un moment que el publicista diu voldria posar aquesta peça però ja s'ha gastat molt perquè s'ha utilitzat molt. Què en faig? Em faig un arranjament i és el que escoltem ara.
Permet marcar una diferència a la clàssica,
sí.
Però igualment el nostre inconscient ens relaciona amb la paraula, peça de Delibes.
L'inconscient, és a dir, que tu ja saps que aquesta peça està allà i col·lectivament està assimilada allà, llavors, però com que el públic, l'emoció que tu vols crear és per un altre tipus de públic, dius, mira, pot funcionar molt bé. Això és una cosa que, a més, s'ha fet amb molts anuncis, que ara avui no hi ha cap exemple, però que és agafar un producte i posar música clàssica i música pop, per exemple, i anar-la alternant
jugant.
I llavors la van associant amb determinats tipus de públic. És, evidentment, la música clàssica és un públic més gran, més seriós, la música pop més jove, i llavors el mateix, com vulguem dir, el missatge és que el mateix producte
serveix
per tothom. I en aquest cas, aquí, és una mica la mateixa idea. Els publicistes què fan, també? Quan ja pensen que han arribat perquè música, esclar, n'hi ha moltíssima de música clàssica, no se l'acabarien, és a dir, hi ha més música que anuncis de moment, però llavors diuen, quins són els timbres, els ritmes que em provoquen una determinada emoció, i li encarreguen a un compositor de l'agència, fes-me una cosa que reuneixi aquests requisits. I aleshores, per vendre un cotxe molt luxós, associat a la paraula emoció, també en l'anunci, i fan això. Música, és difícil no emocionar-te.
És no, dir, ens aboca aquest sentiment.
Està ple de glissandos del violí, hi ha el piano, el violí, hi ha uns arpegis, hi ha totes unes harmonies, hi ha tots uns elements musicals que estan fets expressament per emocionar un determinat tipus de...
És fàcil composar determinada peça per abocar una sensació buscada? O...
És fàcil, el que passa que a veure, és fàcil. Primer de tot, és tan fàcil com ser compositor. Vol dir que de fàcil no ho és gens.
No.
És fàcil dissenyar un avió que no sé què.
Per un compositor.
Per un compositor, si s'ha especialitzat en aquest tipus de feina, sí. De fet, la composició en aquest aspecte s'especialitza molt. És a dir, hi ha gent que s'especialitza en música de videojocs, en música de cinema, en música de publicitat, i després dintre de la publicitat doncs, hi ha diferents estils. Sí. Llavors sí que hi ha compositors que són capaços de compondre't amb l'estil que tu vulguis. És a dir, fes-me un estil, nova cançó dels anys no sé què, t'ho fan. Fes-me una cosa que soni al barroc. Venecià,
hi ha
unes bases, llavors ells saben quins són els elements. Abans has dit una cosa de l'emoció i de l'inconscient col·lectiu. La peça que escoltarem ara és una peça que s'escoltava al principi de la televisió. Jo en tinc records de molt jovenet, o si no de molt petit, i per moltíssima gent de la meva generació això ja ha estat associat a un producte determinat, que era una marca de mel, que en aquell moment eren monopolis en aquest país, i la mel, hi havia aquella mel, vull dir...
Una mel per
tothom, i era aquesta. I aleshores, la música que posaven, que era aquesta que sona ara, és el minuet de Boccherini, i sempre pon moltíssima gent allà, això és
la mel
de la granja tal,
Amb els ulls tancats moltes vegades, podríem dir de quin anunci es tracta.
Exacte. Això també depèn molt de que cada generació, si tu mires per això les peces que es van fer famoses a la generació dels 80, per això et dic que seria interminable aquest programa, podries estar un dia sencer posant, perquè és clar, cada generació
i cada tipus de música
i tot això, i aleshores aquest, perquè hem deixat a banda moltíssimes coses, per exemple hi ha un famosíssim que no l'hem posat avui, que és la melodia de la telefonia mòbil que s'ha fet més famosa, de tiroriro, tirorara, tirarà,
sí.
Això, doncs, això està agafat d'una peça de Tàrrega, d'un compositor que va escriure per guitarra, i dintre d'aquesta, d'una peça, hi ha aquest fragment, el van agafar i el Tàrrega es va fer famós sense que se sàpiga que és el Tàrrega, diguem,
no,
la seva peça.
Perquè segur que ni hi pensen els usuaris.
Perquè quan
ho
sents, i és un fragment molt petit, llavors, voldria acabar aquest petit tast de música i publicitat fent el viatge invers. És a dir, peces que no són del món de la música clàssica, ja escoltarem dos exemples, però que es van fer tan famosos, com dèiem, i van marcar tant a la generació que fins i tot hi ha hagut compositors que han agafat en moments determinats o intèrprets de música clàssica que com a avís o dintre de les composicions hi han posat aquestes peces. El primer exemple és això que escoltarem ara.
Escrituras a elegir. Big Naranja escribe fino.
Big Cristal escribe normal.
Big Naranja.
Big Cristal.
Dos escrituras a elegir. Big, 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 big.
Doncs aquesta peça, que molta gent, potser els més joves ja no els hi diu...
A mi, mira, em tu... sona, però diria ja, de que m'ho hagin explicat. Ja.
Vale, doncs per nosaltres, jo vaig viure amb aquesta melodia al cap. Doncs hi ha hagut intèrprets que l'han agafat dintre de concerts de música clàssica o cors... que l'han inclòs, han fet un arranjament i l'han inclòs...
Doncs a la inversa.
A la inversa.
També s'ha nodrit la música clàssica de la publicitat.
S'ha nodrit la música clàssica de la música de la publicitat. I l'últim exemple, de la meva època, que hagin marcat aquest inconscient col·lectiu, en podíem haver agafat moltíssimes. Les muñeques de Famosa...
fins ara, potser.
Encara funciona, potser. El Vuelve a casa por Navidad... Fixa't que tots són títols en castellà, perquè és de la meva època... que només hi havia...
També hi ha més quantitat de publicitat.
I en aquella època només hi havia aquesta publicitat. Aleshores, això ja té tal poder que se't queda, ja associes...
Interioritzat.
Llavors hi ha melodies com, per exemple, l'última que escoltarem avui, que ja inevitablement tu sents la melodia i ja l'associes a un producte.
I ja sabem de què parlem.
Llavors hi ha fins i tot compositors, i en parlava precisament amb el Joan Josep Gutiérrez, que ja ha vingut aquí diversos cops, professor de l'escola i company, que em deia, no, és que jo la música aquesta la vaig utilitzar, la vaig incloure a dintre d'una peça, una cita, amb sentit de l'humor,
en una de
les
seves
peça, composició clàssica. Escoltem-la.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao.
El colacao anirà acompanyat
tota la vida.
Tota la vida per aquesta cançó.
I a més vigilen molt bé què fan amb aquesta peça, què es fa, vull dir que la tenen controladíssima, vull dir que no pots fer cap malifeta perquè està controladíssima la cançó del colacao, vull dir que no te la pots apropiar de cap de les maneres.
De cap de les maneres.
Però vaja, també em semblava interessant com la música clàssica aquest en determinats
viatge.
Moments, en podríem posar molts exemples, en que recuperem que no hi ha els compositors no se'ls hi cauen els anells per agafar, escolta, la música del Golagao, la música del
al final també evoca, emocions d'aquells que han sigut fills de la publicitat del moment.
Efectivament, perquè es converteix ja en música popular. I llavors la música clàssica té tantíssims precedents al llarg de la seva història de nodrir-se de la música popular. Llavors, si això és música popular, per què no fer-ho també?
Dit tant, amb aquests viatges cap a un sentit i cap a l'altre, ens acomiadem d'aquesta secció de música clàssica i publicitat nodrida d'exemples I amb aquesta darrera peça, la del qual acaba que ens explicava Xavi, que acaba formant part també de composicions actuals amb música clàssica. Moltíssimes gràcies, ens veiem d'aquí dos dimarts.
Fins d'aquí dos dimarts, gràcies.
Adéu-siau.
A tots.
Adéu-siau.
Colacao, Colacao, lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace la moda en la pista, y si es el boxeador, golpea, que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda, es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao.
Sant Cugat a fons.